benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta, que se emite cada 3 semanas. Vamos a abrir la edición de hoy con la buena noticia de la asistencia masiva de la ciudadanía a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer 2020. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Hem de felicitar-se de l'assistència massiva amb un nombre important de gent jove, el que ve a reafirmar que no és un moviment que estiga de moda, sinó que està consolidat. També volien demanar l'unitat d'acció de l'esquerra feminista per a fer front al plantejament masclista de la dreta i l'extrema dreta, contraris a la igualtat. També volien dir-vos que aquesta no és una lluita d'un sol dia, sinó que és de tot l'any i en tots els àmbits de la nostra vida. Bona vesprada, amics i amigues. Tornem a estar un dia més amb tots vosaltres així al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui començarem on Josep Martínez, el dia 9, va estar a l'exposició Viure defensant drets, que va tindre lloc així a la casa, a Car Revolta, on va entrevistar alguns dels seus organitzadors. A continuació, Rosa Oltra està preparada una entrevista a Belén Frank, que és investigadora i que ens parlarà que la ciència és nom de dona. Continuarem amb Adeline Martínez, que es presentarà al seu espai Música d'un País Clandestí. A continuació, es contarem, mitjançant Josep Martínez, la programació que trobarem a la casa els propers dies. Com hem comentat abans, a motiu de l'exposició que va tindre lloc a la casa el dia 9 de març, exposició Viure defensant drets, Josep Martínez ha entrevistat alguns dels seus organitzadors. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Com us comentarem més tard, fins al 3 d'abril podeu visitar a Car Revolta l'exposició Viure defensant drets, 20 relats gràfics per la defensa dels drets humans que ha organitzat Mundo Bat. L'exposició es va inaugurar el passat 9 de març i aprofitarem per a parlar amb dues persones que venen de Colòmbia, representant a dues associacions i que intervingueren en l'acte d'inauguració. Per una banda tenim amb nosaltres a Milagros, de l'entitat ASO Mubicopaz, que ja han dit, de Colòmbia. Buenas tardes, Milagros.
Muy buenas tardes.
I per altra banda tenim a Gabriel España, també de Colòmbia, que representa l'entitat Camidba. Buenas tardes, Gabriel.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, Milagros, porque formáis parte de esta exposición que va recorriendo diversos lugares del estado.
Yo represento a un grupo de mujeres en Colombia, en el departamento del Meta. Son mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Ellas aún sufren el flagelo de la violencia por parte de sus parejas.
En tu caso, Gabriel, ¿cuál es vuestra implicación?
Muchas gracias. Yo trabajo con las comunidades indígenas a nivel pacífico en Colombia y todo lo que tiene que ver con el proceso de paz que se firmó con la FAREP, pues es el ejercicio. Nosotros estamos en la región más rica de Colombia.
Lleváis tiempo por aquí, por España, por Europa, habéis venido puntualmente.
Llegué aquí a Valencia por un programa de acogida que fue con el ayuntamiento de acá de Valencia, dos organizaciones y el CEAR.
Hubieron unas amenazas. Nosotros, como pueblos indígenas, siempre estamos en la resistencia de nuestros territorios. El hombre blanco, como le decimos nosotros, aquel que está en Colombia, pero también en Estados Unidos y acá en Europa, que quiere empoderarse de nuestro territorio y nos están asesinando esas multinacionales. Eso es uno de los motivos del cual estoy acá también, y por medio del Ayuntamiento de Valencia y de CIAR y de 11 organizaciones que han apoyado este primer programa.
¿Qué papel le dais a la difusión, a actos como este, para dar a conocer vuestra problemática? ¿Hasta qué punto es importante esa difusión, ese conocimiento?
Debido a mi trabajo social que hago en defensa de los derechos humanos en Colombia, en el departamento del Meta, he sido amenazada fuertemente por parte de grupos armados ilegales como los paramilitares. En este momento actual que están en una situación en Colombia donde las mujeres somos el blanco allá debido a la defensa de nuestros derechos, nos quieren silenciar y nos asesinan. Debido a esto, yo he tenido muchas amenazas. Estoy acá en Valencia por la acogida del programa, ya que miraron mi situación de seguridad que tengo en mi país. Agradezco mucho porque se está haciendo visible ante el mundo la situación que vivimos en Colombia. Es muy difícil denunciar ante el mundo entero desde nuestro país, porque cuando nosotras las mujeres abrimos nuestras bocas para poder gritarle al mundo lo que pasa, nos silencian. Y desde acá de España lo estamos haciendo, yo personalmente lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, y divulgar toda la situación que se está viviendo en nuestro país con nosotros las mujeres en Colombia.
Yo vengo, como lo había dicho antes, de un departamento, una provincia que tiene los dos océanos, el Océano Caribe y el Océano Atlántico, y tiene fronteras con Panamá, una de las más grandes biodiversidades del planeta. Y el mejor oro también, lo cual eso hace que sea un punto estratégico para muchas multinacionales y grupos armados al margen de la ley. Entonces, una de las cosas que también se hace a nivel nacional visible a nuestro departamento es que es el más pobre a nivel nacional de los 32 departamentos o provincias, como dicen acá, que tiene Colombia. Y entonces, la oportunidad de estar en estos programas para visibilizar el tema del conflicto armado, la falta de educación, de salud, de vivienda y de un mejor vivir para nuestras comunidades, tanto afro como indígenas y campesinas.
Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias, Gabriel, por estar esta tarde con nosotros. Mucha suerte y muchos ánimos, sobre todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar al tanto de la situación de violación de derechos humanos de Latinoamérica y de mi país, Colombia.
Han estado con nosotros Milagros de la Asociación Asomubicopaz de Colombia y Gabriel España de la Asociación Camizba, también de Colombia. Volem recordar que participen UID y Junts Nou de Març en la inauguració de l'exposició Viure defensant drets 20 relats gràfics per la defensa dels drets humans, que ha organitzat Mundubat i que podreu visitar a Carrevolta fins al 3 d'abril.
Ara s'endinsem al nucli central, on Rosa Oltra va entrevistar a Belén Frank, investigadora, que ens parlarà de Ciència és nom de dona.
Avui tenim amb nosaltres a Belén Frank i l'hem convidada perquè ella és investigadora, en aquest moment treballa a la Universitat de València, però té una carrera d'investigació molt interessant, ha treballat durant 6 anys i mig a la Universitat de Maryland en col·laboració amb la NASA, i l'hem volgut convidar aquests dies perquè el diumenge passat va ser el 8 de març, el dia de la dona, i la ciència avui en dia encara segueix sent un poquet un territori d'homes. Per això volíem convidar a una dona que treballara en un camp on la figura de la dona encara no està tan present. Bona vesprada, Belén.
Hola, bona vesprada.
Primer que res, ben dit que eres investigadora a la Universitat de València, concretament sabem que eres doctora en física, i ens pots explicar un poquet el teu camp d'investigació?
treballo en la Universitat de València, vaig estudiar física, com bé has dit, vaig estudiar en particular la teledetecció, que és el camp en què estudiem a través de les imatges de satèl·lit la Terra. Vaig desenvolupar la meva tesi doctoral en un tema més relacionat amb l'estudi del canvi climàtic, com pot ser l'anàlisi de l'albedo superficial o com la Terra està reflexant l'energia del Sol que li arriba.
Després vas col·laborar amb la NASA. Conta'm com és que vas arribar a viure als Estats Units.
Jo vaig arribar a NASA perquè durant el meu doctorat vaig realitzar dos estades als Estats Units, el que era en aquelles hores professor de la Universitat de Maryland, una persona que m'interessava molt del seu treball, especialitzat en correcció atmosfèrica de les imatges de satèl·lit, i quan vaig acabar la meva tesi em va oferir treballar en ells perquè li havia agradat el que havia fet en ell durant la tesi. Una volta vaig arribar als Estats Units, ell me va proposar ampliar un poc el meu camp de treball i vaig començar a treballar en agricultura, que és com la monitorització de com els cultius van evolucionant respecte al clima particular de cada any.
Belén, acabem d'acabar la setmana del 8 de març. Com veus tu el paper de la dona en la ciència en l'actualitat?
En l'actualitat encara segueix sent molt escàs, sobretot quan parlem de papers més representatius o més dels càrrecs. En moltes reunions d'alt nivell que he anat era l'única dona o érem dos o tres dones en una sala plena d'homes. Per tant, encara hi ha molt per fer. Estic veient que carreres com física encara estan tenint una matriculació de dones molt escassa. L'any passat va ser soles del 20%. Trobo que hem de fer un millor paper d'informar o de motivar sobretot a les xiques a que estudien carreres que tradicionalment han sigut d'homes. En les carreres d'enginyeria estic veient sí que una espècie d'un 50-50, però trobo que encara hi ha molt per fer. I també, sobretot, animar a les xiques no sols que estudien aquestes carreres, sinó que continuen desenvolupant-se en aquestes carreres apostant per una via científica, el que elles consideren, però que puguen arribar a càrrecs que són de volta més tradicionals masculins.
Podem dir aleshores que en la ciència existeix l'anomenat sostre de vidre. Us podries explicar un poquet aquest concepte?
El sostre de vidre en realitat es refereix a que n'hi ha una espècie de límit a través del qual les dones no avancen professionalment, sinó que ens parem ahir als càrrecs menys importants o de menys rellevància i no avancem en càrrecs de responsabilitat. Tant a la Universitat de València com també diria inclús a la Universitat de Maryland, que són els dos centres en els que he estat jo més vinculada, la majoria de professors titulars són homes. És cert que és una carrera més de ciències, jo soc física, en la Universitat de Maryland era en la Facultat de Geografia, i en els dos casos he vist que la majoria de professors titulars eren homes. Per tant, trobo que és algo que hem de treballar molt per a que les dones no es perguin pel camí, que continuen la seva carrera professional, que aposten per arribar a tots aquests llocs de responsabilitat.
També ens interessava preguntar-te sobre el tema de la conciliació, perquè moltes vegades, desgraciadament, a les dones encara se'ns dona dins dels nuclis familiars el paper de les cures, de les famílies, i volíem saber si consideres que és compatible el treball com a científica, com a investigadora, amb el treball intrínsec de cases, de les cures, en definitiva de la conciliació familiar.
Com en totes les professions, conciliar la vida familiar i la laboral és complicada, i sobretot pues, si tens fills al teu càrrec, com és el meu cas, tinc dues filles, una de 5 anys i l'altra de 3 anys. És complicat, però es pot fer, i no hi ha cap professió avui en dia que siga fàcil en aquest sentit. S'ha de millorar els temes de baixa de maternitat. En el meu cas, jo en Estats Units no en vaig tindre cap, i així, pues, encara que és una opció molt millor que Estats Units en aquest sentit, encara està lluny de lo que seria òptim, que hauria de ser d'entre 6 mesos i un any. Això és ja qüestió política que s'ha de canviar. Altra forma de conciliar la vida familiar i laboral podria ser també fomentar el poder treballar a distància des de casa o no havent d'anar a una oficina. Depenent de la teua professió, pot ser un fet que siga prou raonable, i així també donaríem un cert suport a la despoblació rural que estem havent avui en dia.
Belén, a banda del teu currículum que ens has explicat un poc ja del que has treballat, hi ha un moment en la teva vida que reps un premi que suposa que t'haurà fet molta il·lusió i que el llança un poquet a tot el que estàs fent ara i al poder tornar a casa. Ens expliques el que va ser?
Sí, va ser un premi que em van donar en 2018 en NASA. És un premi, es diu Early Career Achievement. És com els meus primers 10 anys de carrera investigadora. Es van considerar dignes d'este premi per el fet d'haver tingut publicacions internacionals en revistes de prestigi, en cert impacte, haver liderat projectes. A banda, allí en Estats Units tinc dos estudiants de doctorat que jo estava també portant des de València a través del màster de teledetecció que feien així a la Universitat de València. Jo, encara que estava en Estats Units, seguia col·laborant en este màster i vaig veure que era un estudiant que era molt bo i el vaig portar allà als Estats Units. Bàsicament, una sèrie de requisits que van considerar el jurat que era excepcional i per això em van donar. És un premi que sol donar-se més a astrofísics o gent que treballa en heliofísica o àrees a lo millor més conegudes per tot, més vinculades per tots a NASA, però la veritat és que va ser una sorpresa que es premiara una persona com jo que venim d'estudiar l'observació de la Terra. Així que...
Creus que aquest premi el va ajudar després a poder tornar a casa?
Sí, va ser definitivament un premi que m'ha donat molta visibilitat. Va ser un premi que va ser molt difícil d'aconseguir, va ser molt valorat així, sobretot en les convocatòries que em vaig presentar després, com va ser el fet d'aconseguir el contracte de la Generalitat a través del programa Generació Talent. Jo vaig tornar en juliol, després d'estar 6 anys i mig allí. És un programa que va llançar la Generalitat Valenciana. La primera convocatòria va ser la que jo em vaig presentar. I la idea és retornar a científics que hem estat en centres pioners en l'estranger a la Comunitat Valenciana, en centres d'investigació, no sols universitats, sinó qualsevol centre d'investigació. I la veritat és que és un programa molt ambiciós. Acaben de llançar la tercera convocatòria. Per tant, esperem que estem lluitant, hem fet una associació per donar-li visibilitat al programa. Esperem que l'esforç tan gran que ha fet la Generalitat després s'acabi consolidant. Esperem que també les portes de tant empresaris com universitats s'obriguen també per nosaltres, que tenim moltes ganes també de revertir a la societat tota la inversió que van fer en nosaltres en la nostra formació.
Tenies pensat tornar abans de que sortira aquesta oportunitat o ho vas aprofitar perquè el va caure del cel, diguem?
Teníem pensat tornar des del moment en què m'ho anàrem. Com el meu home som d'ací València, mos agrada molt viure ací i va ser una decisió difícil anar. És cert que ha sigut una oportunitat molt bona. Recomano a tota la gent que estigui considerant passar un temps a l'estranger, especialment si són científics, trobo que és molt bo per la seva formació, però el que hem de lluitar com a societat és que aquesta gent no se n'hagi d'anar perquè no té altres oportunitats així, o si se'n va, que sàpiga que pot tornar en qualsevol moment en un sou digne, en una professió acord a la seva formació. Per tant, iniciatives com esta, tornant al Pla Generació Talent, jo trobo que són molt importants per poder recuperar tota aquesta gent que se n'ha anat, inclús no sols retindre, sinó captar inclús persones que internacionalment són bones que vinguin a centres d'investigació de si València.
I una vegada has tornat la teva investigació, has continuat amb els contactes que tenies, has continuat en el mateix camp o has hagut de transformar coses?
En este programa has de presentar un projecte. El projecte que jo vaig presentar era més o menys continuar la meva línia d'investigació de l'agricultura que estava desenvolupant allí a Maryland i a la NASA. Per tant, més o menys vaig a continuar fent el que estava fent. Estic treballant dur per mantindre bones relacions amb el meu grup d'allà, d'Estats Units. Continuo liderant un projecte d'investigació. Una àrea del projecte és un programa de NASA que és destinat a l'agricultura, es diu NASA Harvest, i jo estic liderant una de les parts que és la monitorització dels cultius per a previndre quina és la producció. Per tant, estic intentant involucrar-me en totes les iniciatives internacionals. És interessant, no sols per a mi, sinó per de cara a futurs projectes, a futures col·laboracions, és interessant mantindre aquest vincle.
Continuant amb els premis, la medalla d'honor que el donaren NASA va ser el primer, però després del teu retorn han seguit molts més, no? Ens pots parlar un poquet dels premis que t'han donat en els últims mesos?
En novembre em van donar el premi EVAP. EVAP és una associació d'empresàries valencianes. Em vam donar el premi com a jove investigadora. Em va fer molta il·lusió, la veritat, i va ser una cerimònia molt emotiva. I fa un parell de setmanes em donaren el Premi Foreign Best per Innovació i Emprenedorisme, un foro de networking financer i empresarial en el que s'ha volgut premiar a una científica per potenciar el vincle entre la ciència i el sector privat, que és tan escàs així en Espanya. M'ha fet especial il·lusió que no sols que m'ho hagin donat a mi com a científica i com a dona. Espero que també això ens pugui obrir més les portes a que tant els empresaris com els científics que es puguem col·laborar de més pròximament.
Moltes gràcies, Belén, i ja se'ns acaba el temps. Voldríem acabar amb algun missatge que tingués per donar alguna xiqueta o adolescent que ens estigui escoltant i que no sàpiga què és ser científica i que no sàpiga si és el que vol fer en la seva vida, dedicar-se a això.
El meu consell és que han de fer el que els agrada, que sobretot no cal tindre tan clar que vulguis dedicar-te professional el dia de demà, sinó que és el que t'està agradant quan estàs en l'institut, que és el que t'agrada fer. Sobretot parla amb gent que hagi estudiat aquestes carreres, això te pot guiar sobretot molt i que no te pare ninguna espècie de prejuïci de la carrera que vagis a triar. Simplement fes el que t'agrada i una volta vaig a tot rodat ja aniran eixint oportunitats, sobretot tindre la ment molt oberta, no tancar les portes. Estem en una societat que tenim moltíssimes oportunitats i s'han d'aprofitar. I a poc per la vida aniran eixint coses, que anava a dir-me a mi que jo acabaria treballant en NASA, així que no les paralitzi en ningun moment el fet de pensar que no podran o que no van a aconseguir desenvolupar una família si trien una opció o una altra. Avui en dia totes les professions són complicades, així que no tenen que abandonar la idea de fer una per idees que puguen tindre.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. El desitgem molta sort i èxit en la teva carrera. Gràcies per dedicar-nos el temps.
Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Hem tingut a nosaltres a Belén Frank, investigadora de la Universitat de València i col·laboradora de la Universitat de Maryland i de la NASA.
Passem a un dels espais clàssics del nostre programa Música d'un País Clandestí, que com sempre es presenta Adeli Martínez. Bona vesprada, Adeli.
Hola, Toni. Artur Álvarez és un cant d'autor, compositor i poeta de Castelló de la Plana, a més de 40 anys en el difícil espai de la música a la nostra llengua. Una trajectòria humil però digna i honesta, com són tant artistes locals que transcendeixen poc els grans circuits però tan necessaris per mantenir el caliu de la cultura. Álvarez cofunda el 1978 el grup de cançó popular Ades i Ara, dissolt el 2014. El 2004 comença la seva carrera en solitari, amb dos de treballs editats entre discos personals i projectes dedicats a poetes, tant i a morts com contemporanis. El passat agost anuncia que deixa els escenaris, encara que recalca que l'activitat musical seguirà, tan sols a nivell de producció, a l'estudi d'enregistrament. Així, per acomiadar-se dels escenaris, aquest gener edita el seu últim treball discogràfic, Policromia d'un adeu, cançons amb música i lletres pròpies i un videodocumental resum de tot el recorregut esmentat. Aquest disc es distribuirà, però ja sense cap concert de presentació en directe. Inquiet com és, Álvarez continua avui en dia publicant periòdicament música de manera gratuïta a Bandcamp. Ara amb el projecte El Núvol Poètic, on fusiona versos de poetes contemporanis amb una proposta musical on posa textures i ritmes electrònics al servei de la poesia. Vos deixem ara amb el tema propi, Veles i Blues, inclòs al disc Policromia d'un adeu. En aquesta cançó destaca la seva veu càlida i profunda sobre una base on es mescla el rock i el blues.
Sota el cel blau, llepant la flama vertical, trencant l'esglai d'aquest món mig desfilat. Veles, veles i blues, veles i blues, somnis volguts. Masseguen fort aquest poema estripat, espanten porcs
imaginant nous horizons. Veles, veles blues, veles y blues, son mis volguts. És el moment d'un nou aroma per al món. Cal despullar el cos corcat del vedell d'or. Veles, veles i blues, veles i blues, somnis volguts.
Per a concloure, Josep Martínez es presentarà ara la programació, les activitats i els tallers que trobarem a la casa els propers dies.
Sí, passem a comentar-vos les activitats que farem a Carrevolta en les pròximes setmanes. En primer lloc, recordar-vos que fins al 3 d'abril podeu visitar l'exposició Viure de Fensandrech, 20 relats gràfics per la defensa dels drets humans, que organitza l'ONG Mundubat. Aquesta exposició vol fer un merescut reconeixement a aquelles persones, organitzacions i comunitats que, plantant cara als escenaris de violència i contextos adversos, treballen dia a dia per la promoció dels drets civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals. Són 20 experiències de defensa dels drets humans, només una petita mostra de la multitud de lluites disseminades arreu del món. Seguidament, dijous 26 i divendres 27 de març, entre les 5 i les 21 hores tindran lloc unes jornades sobre transparència i govern obert. En concret, dijous 26 hi haurà una taula redona sota el títol Desplegament de la normativa sobre transparència i accés a la informació, amb les intervencions d'Eduard Gandia, tècnic de l'Ajuntament d'Albaida, Agar Moreno, coordinadora de govern obert de l'Ajuntament de Massamagrell, Julia Sánchez Sánchez, tècnica d'educació per al desenvolupament en la Fundació Pau i Solidaritat, i Alexis Lara, de la comarca científica. I així mateix després tindrà lloc el taller que tindret a saber, que anirà a càrrec d'Empoderapedia. L'endemà, divendres 27, també a la mateixa hora, a partir de les 17, la taula redona anirà sobre bones pràctiques i experiències de govern obert, amb les intervencions de José Ignacio Pastor, representant de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Ángel Anzambi, representant de CEAR, Comissió d'Ajuda als Refugiats del País Valencià, i Maluz, Collado, de l'Associació Espanyola de Gestors per a l'Administració Pública. I després també des de l'Associació Espanyola de Gestors per a l'Administració Pública tindrà lloc el taller on i com puc accedir a la informació. L'assistència és gratuïta, només heu de comunicar-nos que voleu participar per mitjans habituals, el telèfon 96392288 o escrivint-nos a info@carrevolta.org. Us esperem. I ja per finalitzar, us contem que dissabte 28 de matí tindrà lloc l'Assemblea General de Socis i Sòcies de Carrevolta.
Josep Martínez.
Tallers que tenim a Carrevolta per a este trimestre, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-3638, repetís, 567-47-3638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 96392335. Repetís, 96392335.
Per a concloure, una de les preocupacions que té la majoria de la ciutadania és l'aparició d'un nou virus, el coronavirus. Nosaltres volíem dir-vos que, encara que no sapiguem massa el comportament d'aquest nou virus, pensem que és necessari no caure en alarmismes i catastrofismes que no siguin justificats. Per tant, sentit comú.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les pistos en farem fum.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.